maleint-ho tot amb aquest partit contra l'Espanyol a la cantonada i, evidentment, amb el Mundial d'aquest estiu.
Són les 5 notícies. De seguida tornem a parlar del clàssic. Anirem fins al bar del Paco, l'Snack Barça, on ens espera el Canut, que ens ajudarà a fer memòria, a pensar si realment ha existit mai un clàssic tan bèstia com el que jugarà avui al Camp Nou. Hola, Berta.
Hola,
què tal?
Bona
com
tarda.
Estem?
Molt bé.
Avui dia potent pels esports, però també ho està sent aquest cap de setmana per la gent d'informatius, amb aquest vaixell ja ancorat al davant de la costa de Tenerife i, per tant, començant a fer aquest procés d'evacuació dels infectats o els possibles infectats d'antivirus.
Mm-hmm. Porto novetats perquè aquests 14 passatgers espanyols que anaven a aquest creuer Ondios afectat per aquest brot d'antivirus ja han arribat a l'Hospital de Madrid, on allà hauran de fer la quarantena. Per tant, si us sembla, connectem amb la nostra companya a Madrid. Alba Gil, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, han arribat fa mitja hora en dos autocars blancs i tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada i aïllada i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara, se'ls farà una primera prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies i es controlarà que ningú presenti símptomes. Si algun d'aquests creueristes donés positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una mena de búnquer medicalitzat i absolutament controlat. Ara només falta saber quants dies han d'estar en aïllament, perquè això dependrà de si surt algun altre positiu. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Alba. Precisament aquesta tarda el papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex ha fet referència després de l'oració a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondios con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
Més coses. Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això ha indignat els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Isaac Salinas, delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
En successos, els Mossos han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. L'autor principal i líder del grup ha passat a ingressar a la presó de forma preventiva. Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per poder intimidar les víctimes. I acabem explicant que fins a 8.500 persones han participat de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. I han actuat més de 60 grups i han passat també 700 professionals del sector durant els 3 dies del certamen, una edició que aquest any, la 22ena, ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o la publicitat. També s'ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk de les músiques negres i en l'àmbit de la música familiar hi ha hagut propostes com El Poni Menut o Reggae per Xics, que ara escoltem.
Mira, se li van els peus a l'Oriol, veig que li agrada.
Home, ja saps que el Poni Menut, que és la versió per famílies de Poni Pissador, Reggae per Xics, el Pot Petit i totes aquestes coses que...
Tenim fills,
que alguna vegada ens ha tocat.
Sí, sí. Tens fred, per cert, aquí a l'estudi, Berta?
Una mica.
És que hem baixat molt la temperatura, perquè quan hem arribat estàvem a 50 graus i ara crec que ens hem passat i estem a 10 graus.
Tenim calor.
Ara ho corregirem. Gràcies, Berta.
Que vagi bé.
Adéu.
Són les 5. Falten 4 hores pel Barça-Madrid.
Horas 40 per la centra, cap al punt de parada, rebota Déu, gol.
Avui el clàssic torna al Camp Nou, 3 anys després.
Pilota que rep Lewandowski a l'interior de l'àrea, aixeca la pilota! Gol! Boníssim!
Una lliga en joc, davant de l'etern rival.
Gol.
I la prèvia del clàssic, el Tot Gira.
Tot
capgira, dia gran pels culers. Avui Barça-Madrid a les 9 de la nit al Camp Nou. Torna el clàssic al Camp Nou 3 anys després. I avui en premi pel Barça. Si el Barça empata o guanya, el Barça serà campió de Lliga davant del Madrid. Una cosa que no ha passat mai a la història. De seguida en parlarem a l'Snack Barça amb el Lluís Canut. Abans repassem marcadors i comencem amb futbol amb aquesta notícia que ens explicava l'Oriol Rodríguez. Arriba el descans del partit de primera, partit de Sant Mamés. L'Atlètic Club, pròxim rival de l'Espanyol, que s'està jugant la vida en les últimes 3 jornades, jugaran a casa, Cornellà del Prat, dimecres, 7 de la tarda, Espanyol-Atlètic Club. Doncs bé, compte, perquè l'Atlètic podria arribar-hi amb una baixa molt important.
I arribarà segur, Nico Williams, evidentment, no arribarà a partir contra l'Espanyol perquè té una lesió muscular. Ara el veiem amb el seu germà parlant, que l'estava intentant consolar, al descans. Hi ha empat a 0 entre l'Atlètic Club i el València. El València ha fallat un penal. L'ha fallat Hugo Duro.
Compte que hi ha Mundial, eh? Una lesió a aquestes alçades pot ser complicada i pot tenir conseqüències importants per qualsevol dels jugadors seleccionables per les seves seleccions. Recordeu, primera divisió, avui s'ha jugat el Mallorca-Vilareal, empat a 1, Mallorca 1, Vilareal 1, per tant, un dels rivals directes de Girona i Espanyol, el Mallorca, que es deixa 2 punts. A 2:15, Oviedo-Getafe, si l'Oviedo perd ja avui perdrà la categoria, i a les 9 el clàssic Barça-Real de Madrid demà Rayo-Girona.
A la segona divisió també tenim un partit que acaba d'arribar ara mateix al descans. De moment guanya el líder, guanya el Racing de Santander al camp de Leganés. Leganés 0, Racing de Santander 1.
Abans victòria de l'Andorra, Andorra 5, Les Palmes 1, davant d'un equip que està en zona playoff. A 2:15, Mirandés-Eibar i també Còrdoba-Granada. Primera federació, ens acostem al descans. A Can Dragó està perdent Pau Masmartí l'Europa.
Continua perdent l'Europa, minut 32 de la primera, 0-1 a l'est del Villarreal, que prova de fora l'àrea. Un xut ras potent que finalment marxa per línia de fons, sacarà Flere. Li està costant i molt a l'Europa, de moment està arribant més al Villarreal B, que ha tingut ara fa uns instants una ocasió claríssima. Ho ha evitat Arnau Campeny, tallant una passada de la mort, anant a terra dins l'àrea, totalment com un Kaiser. Revisava un possible penal l'àrbitre, finalment no l'ha assenyalat, però està patint i de valent l'Europa. De moment continua perdent 0-1 contra el Villarreal B quan ens apropem al 33 de la primera.
L'Europa ara mateix seria cinquè. Última plaça de play-off, 56 punts, mateixos que el Cartagena, el primer equip fora del play-off d'ascens, que això sí, té la baralla particular perdut amb l'Europa.
Ara compta que el Nàstic de Tarragona, que està perdent per 1-0, té un córner en contra, córner que acaba en res, Tarassona 1, Nàstic 0, minut 35 de la primera meitat. Ara havia caigut un jugador de la Tarassona a l'àrea pròpia, l'àrbitre no ha assenyalat la falta. El Nàstic que no se n'en surt, El Nàstic que ho està intentant però no genera ocasions. Com a màxim un cop de cap tímid de Pau Martínez, que ha marxat per sobre del travesser. El Nàstic ara mateix en descens, en falten 10 més, l'afegit pel descans. Tarassona 1, Nàstic 0.
Avui Barça-Madrid a les 9 al Camp Nou. El Reial Madrid de la Lliga F comença ara el seu partit, el derbi davant l'Atlètic de Madrid.
Ara mateix al minut 8 de la primera part, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid empaten a 0.
I també comença ara Lliga CB de bàsquet, el partit del Reial Madrid de bàsquet.
I aquí el Reial Madrid de bàsquet està guanyant contra la Breogán, també el minut 3 del primer quart, Madrid 12, Breogán 6.
El Barça vol la segona Lliga consecutiva.
Final del partit. El Barça ja és campió de la Lliga 24-25.
La segona de Flick en 2 anys.
Visca el Barça i visca Catalunya, ok?
Avui Lliga davant del Madrid.
Pilota que rep Lewandowski a l'interior de l'àrea, aixeca la pilota! Gol!
Especial clàssic, el tot gira.
Recordeu que tenim aquesta enquesta oberta a x.com/totgira. Us demanem què és el que us fa més il·lusió del partit d'avui.
Sí, amb què et conformes, no? En clau també una mica d'ironia, perquè diem donem quatre opcions, guanyar la Lliga, Lliga més golejada, que el Madrid hi hagi una batussa entre els seus jugadors durant el partit, o no les tinc totes, com dient alerta, que encara ens fotran l'aigua a casa. I els oients del Totgira, com des de les 4 de la tarda, són conformistes, podríem dir, perquè es conformen en només guanyar la Lliga.
Avui Hansi Flick juga el seu 7è clàssic davant el Reial Madrid, el 7è, des que és entrenador del Barça. I el balanç és molt bo. Dels 6 partits fins ara, n'ha guanyat 5 i només n'ha perdut un. Francesc Ripoll, els números són per emmarcar.
Sí, i tot va començar un 26 d'octubre del 2024, quan Hansi Flick es va enfrontar al Madrid per primer cop. Des de llavors, els números, com deies, han estat boníssims, 5 victòries i una derrota. El primer duel entre Flick i el Madrid va ser en partit de Lliga, va acabar amb golejada blaugrana 0-4.
L'àrbitre que mira el rellotge ja assenyala el final del partit perquè li vol estalviar la humiliació al Real Madrid. Molt bé, molt bé.
A disfrutar.
0-4, aquell dia, doblet de l'Evangelista. Lewandowski, gols de Lamine Yamal i Rafinha per completar la de moment golejada més àmplia que ha fet mai el Barça de Flick. El Real Madrid. El següent enfrontament arribaria pocs mesos després de l'Aràbia Saudita. Era la final de la Supercopa d'Espanya i va acabar amb un final molt similar al del partit anterior.
Partit. El Barça és el campió de la Supercopa i ho és després d'haver-li clavat una maneta. 5 golets.
Una maneta 5-2. Victòria del Barça amb gols de Rafinha per partida doble. Lewandowski, Lamine i Balde. La temporada 24-25 està carregada de clàssics i, per tant, de Flick contra Madrid. El futbol va deparar una altra final entre blaugranes i blancs. En aquest cas, a la Copa del Rei, a la Cartuja de Sevilla. El partit no va acabar amb golejada, va estar molt més igualat, però va tornar a caure al costat del Barça i ho va fer amb l'hora inesperat.
Va d'endur-se la pilota al Madrid. La juga Brahim, que s'ha despistat, a la té Koundé, xuta Koundé!
Gol!
El gol de Koundé que feia el 3-2 del Barça contra el Madrid, que li guanyava la segona final consecutiva a l'equip blanc. I només dues setmanes després arribava el quart i últim clàssic de la temporada passada. El Barça tenia 4 punts de marge respecte als blancs a falta de 4 jornades pel final de Lliga. I malgrat que Mbappé va fer un doblet en 14 minuts, els blaugranes van remuntar i van guanyar per 4-3.
Una nova victòria, la quarta també del Barça contra el Madrid aquesta temporada, però una victòria que, a més, té regust de títol de Lliga.
El Barça va acabar guanyant aquella Lliga i saltem ara a la temporada 25-26. Fins ara dos clàssics. En el primer, el de Lliga, va arribar la primera derrota i única de Flick contra el Madrid.
I l'àrbitre assenyala el final. Final, final, final del partit. Després de tota una temporada veient com el Barça li pintava la cara i li guanyava tots i cadascun dels partits amb una mitjana de...
El Barça va perdre aquell partit per 2-1 i va sortir aquell clàssic 5 punts per sota del Madrid de Xavi Alonso i ara arribarà aquest nou clàssic amb 11 d'avantatge respecte al Madrid d'Álvaro Arbeloa. I l'últim enfrontament entre Flick i el Madrid va tornar a ser l'Aràbia Saudita en una nova final de la Supercopa.
Frontal de l'àrea, Ferran, la prepara el valencià, la juga cap a Olmo per Ferran, i arriba Rafinha, se la prepara, xuta Rafinha, gol, 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 gol.
És el 3-2 fet per Rafinha a la segona meitat, que donava un nou títol al Barça i una nova victòria de Flick contra el Madrid, amb patiment final perquè De Jong va ser expulsat i el Barça va acabar la final amb un jugador menys. En total, doncs, 6 clàssics de Flick, 5 victòries i només una derrota aquesta nit al Sevilla.
I no oblidem que avui Flick pot aconseguir pel Barça el 5è títol de 8 possibles. 5 de 8. És una autèntica bogeria. Només s'han perdut les dues Champions en joc, amb Flick a la banqueta i la Copa, que aquest any no s'ha pogut guanyar per l'eliminació davant l'Atlètic de Madrid. Ara, de seguida, entrarem a l'Snack Barça, però me'n vaig abans a Can Dragó perquè, Pau Masmartí, la cosa comença a pintar malament, malament per l'Europa.
Molt, molt malament. Es posa coll amunt el partit per l'Europa perquè ha marcat el segon, el Villarreal B, ara mateix al minut 39 de la primera. El gol ha arribat al 36, ha marcat el migcampista José Ángel Gaitán i tot arriba d'una pífia monumental de Meixac, el migcampista escapulat, que ha intentat fer una passada enrere pel seu porter, i la passada ha sigut tan desastrosa que ha acabat als peus del migcampista groguet, que només ha hagut de controlar, driblar el porter i marcar gol. Per tant, li tocarà remar i de valent a l'Europa si vol donar la volta al marcador. Minut 39 de la primera, Europa 0, Villarreal B2.
Les coses no pinten bé a Can Dragó, ni tampoc a Tarassona.
No, no.
Rival directe a Tarassona del Nàstic. El Nàstic ara mateix seria equip de descens.
Sí, el Nàstic que no està generant res, el Tarassona tampoc, però ha tingut una bona oportunitat abans del minut 10, ha marcat Cubillas i és el gol que mana el marcador. Tarassona 1, Nàstic 0, al llindar del descans, com diu el David, el Nàstic ara mateix equip d'inferior categoria.
Per cert, Oriol, avui hem tingut última jornada de la tercera federació, una categoria on... només hi ha equips catalans, i ja hem definit els equips que jugaran al play-off. El Manresa ja havia aconseguit l'ascens a la segona federació com a primer classificat, i per tant s'han definit els play-off. Compte perquè en un dels partits on un equip català ha confirmat plaça de play-off, el Vilanova, al Camp d'Esports hi ha hagut batalla campal entre aficions.
Ha guanyat el camp del Lleida per 1-2. De fet, el Vilanova ha marcat els dos gols al tram final de partit, ha aconseguit l'accés a play-off, ha deixat fora la grama, i al final del partit hi ha hagut invasió de camp dels aficionats de Vilanova, que han acabat pagant-se amb aficionats de Lleida, que també han saltat a la gespa i han acabat intervenint els Mossos d'Esquadra perquè les coses no acabessin encara pitjor. Faran el play-off d'ascens, com deies, a Manresa ja havia aconseguit l'ascens, el Badalona, el Cornellà, de Leo Messi, el Vilanova i l'Hospitalet, d'en Jordi Alba. Baixen el Vic al canvi de led i el Lleida, que ja havia perdut la categoria. I això és una mica complicat, eh? Perquè ara play-off, els enfrontaments a doble partit des de la setmana que ve són Badalona, l'Hospitalet i Cornellà, Vilanova. Els guanyadors s'enfronten entre ells també doble partit i qui es proclami campió d'aquest play-off, és a dir, només un d'aquests equips catalans, jugarà la final per l'ascens a doble partit el 14 i el 21 de juny contra el campió del grup 1 que pertany a Galícia. Per tant, s'han de passar tres rondes per poder accedir a la segona federació. És més complicat que alguns dels jocs de taula que hi ha avui en dia, que jo no n'entenc cap.
I les imatges d'aquesta batussa al final del Lleida-Vilanova les tenim al nostre perfil de X, @totgira, Déu-n'hi-do, quina colla de brètols.
Una pausa i entrem a l'Snack Barça. Seguim parlant del clàssic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Cómo hemos cambiado.
Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
El vehicle consta a la base de vehicles robats.
Com de fàcil és robar un cotxe?
Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
Quins són els trucs dels lladres?
I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Què passa aquí?
Hola, Paco, com anem?
Com que arriba en Clopés aquí? Què tot tal?
Sí, avui és un gran dia. Avui Barça-Madrid.
Que comenci el Barça.
Sí, oi? Home, tindrà gentada avui, eh? Perquè la gent deu tenir ganes de venir aquí a l'Snack Barça a veure aquest superclàssic. Paco.
Sí, home, no estem per hòsties aquí. Barça!
Mira, en Canut té la ronda per aquí, Canut? Em sembla.
Mito!
Hola, Canut.
Què tal, com estem? Com va? Tot bé o què? Sí. Quin dia ens espera avui, eh?
Oh,
quin dia ens espera,
oh, fantàstic. Fixa't que aquí a l'Snack Barça que no hi cap ningú, eh?
Barça!
M'han dit que el Paco ha fet una miqueta de revenda aquí dintre de l'Snack, eh?
No, home, no. Què dius ara?
Que per reservar una taula o pagaves uns diners.
M'ho dius de veritat?
No fotreu pas a mi, eh?
No, home, va, sort va. Que a nosaltres no ens fa pagar, eh? Que tenim una mica de tracte VIP, Canut.
Vinga, aviam, què voleu prendre? Que tinc feina, jo.
A veure, no sé, què ens ofereixes, Paco?
Tinc aquí uns anisats i unes trompetes de la mort.
Què dius ara? Això són bolets, però ningú se'ls menja.
Però
us porto una manida d'enciam i endívies.
Sí, que té molt bona pinta.
Sí, home.
Ja faràs calaix, eh, amb aquestes tapes, Paco.
Caram. Mira, propers, un conyac de Carlos V tinc.
Mira, això potser sí. Pel Canut, eh? Per
ara,
mi no.
Ara, vinga, ara, un conyac. No, no, fotis, home.
No vols un conyac Carlos V que t'ofereix?
No, sí, home.
No, res.
Molt bé.
Merda.
Què, on veuràs el partit, Canut? On l'escoltaràs?
El veuré amb el meu cunyat a casa, perquè cada vegada que el veiem junts el Barça guanya i, per tant, és una tradició que mantenim darrerament. I el veuré aquí a Lleida, a casa amb el meu cunyat.
Que ets supersticiós, ets supersticiós, Canut.
Bueno, procurem conservar les tradicions quan van bé, no? Nunca hem vist quan una cosa va bé. Jo recordava que quan aquelles finals del Madrid de Tenerife ens vam posar d'acord el Joan Pazzi, un servidor, i la Dani Cruyff per anar vestits de la mateixa manera les dues vegades consecutives que
es
va produir aquell fet.
Sí, sí, de veritat? Sí, ostres, no sabia aquesta.
I no ens va sortir malament, no, la cosa?
Ostres, que bo. Oh, molt bo, molt bo. Bé, avui, clar, tot indica, tot fa pensar que avui el Barça no només guanyarà la Lliga, sinó que teòricament farà més sang en aquest Madrid que està, tal com han anat les coses aquesta setmana, en descomposició. I m'he recordat avui molt de tu quan un dia, recordo que a l'Snack Barça em vas parlar de la teoria dels vasos comunicants. Quan un dels dos va malament, l'altre va bé i viceversa.
Bueno, fixa't tu quin detall. La mateixa setmana i el mateix dia que Joan Garcia, que celebrava el seu aniversari i passava per aquell túnel dels Calbots en el premi l'entrenament del Barça, el mateix dia, que crec que era dijous,
sí.
Doncs era quan, mentre aquí es repartien Calbots, el vestidor del Madrid es repartien mastegots, perquè va començar doncs, la discussió i la picabaralla entre Tchouaméni i Fede Valverde, que verdaderament s'ha convertit en la portada no tan sols dels mitjans esportius, dels mitjans de premsa esportiva, sinó que ha estat d'abast mundial, perquè un club en el Real Madrid, doncs sembla que tot sempre funcionava de manera endreçada, que el vestidor era sagrat i tal, doncs s'han produït tota una sèrie de fets i de filtracions que certament són impròpies del que predicava o el que sempre ha dit el Real Madrid.
T'hi has fixat que ahir Arbeloa el que més el preocupava era la filtració, precisament?
Bueno, perquè es considera i és com un fet sagrat el que és el secretisme d'un vestidor, que el que passa al vestidor no ha de sortir allà i s'ha fet com una mena de sacrilegi del que és un dogma en el món del futbol, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, crec que Arbeloa, a més, ha sentit erosionada la seva autoritat dins del vestidor blanc.
Creus que això tindrà continuïtat? Em refereixo a aquest declivi del Madrid i aquest bon moment del Barça de Flick, més si acaba venint Mourinho, que això sembla gairebé una broma.
Bueno, si ve Mourinho i continua Mbappé, ja ho tenim tot assegurat.
Ah, sí?
Perquè Mbappé havia de ser el gran messies del Real Madrid, l'home que recordo quan el van fitxar, no? Fa un parell d'anys.
Dos anys, mira, clavats.
Que el Madrid amb Ancelotti venia de guanyar ni més ni menys que la Champions, la seva quinzena Champions, i una nova Lliga, i semblava doncs, que el Madrid, amb el reforç del que estava considerat el millor davanter del món, podia convertir en un equip imparable. Sense anar més lluny, el mateix Xavi, quan va fer una mica el balanç de la temporada i el que li venia per davant després de la seva renovació, doncs va posar l'accent en aquest fet, no? De dir, escolta'm, aquests a sobre de lo bé que estan s'acaben de reforçar amb aquest megafitxatge mentre nosaltres tenim els problemes que tenim per reforçar-nos, no? I va ser una mica aquella frase de Xavi, la seva sentència per continuar dirigint el Futbol Club Barcelona.
Sí, aleshores va venir tot l'enrenou, les trobades amb la porta i la seva final destitució. Sí, sí que és veritat, jo ho recordo, fa dos anys clavats. El Madrid acaba de guanyar la Champions, aquell estiu fitxa Mbappé, i molts culers ho veuen tot molt negre. I allà comença a girar-se el mitjó.
Sí, comença a girar-se el
mitjó. Arribada de Flick.
Amb l'arribada d'un home Flick que verdaderament pocs coneixien, no? Jo, la veritat, no tenia, el tenia sí per ser l'entrenador del Bayern que havia guanyat la Champions en plena pandèmia i que li havia clavat aquell famós 2-8 al Futbol Club Barcelona dels últims dies, de les últimes temporades de Leo Messi, però no era allò un entrenador, diguem-ne, acreditat d'un currículum extens en dirigir grans equips, no? Perquè bona part de la seva trajectòria la va passar sent ajudant de Joachim Löw i en la selecció alemanya, i la veritat és que va inculcar una mentalitat a l'equip, sobretot ambiciosa, guanyadora, amb aquest futbol ofensiu d'arriscar al màxim, al límit, que verdaderament doncs, des del primer dia va encisar a l'afició blaugrana i que va connectar molt bé amb el seu vestidor, on sempre ha tingut un paper, diguem-ne, paternal i de lideratge, que ha estat l'home que ha aglutinat doncs, aquests èxits del Barça en aquestes dues últimes temporades.
La nit i el dia, amb el que està passant al vestidor del Madrid, a l'espera doncs, que canviï l'entrenador. Veurem si acaba venint Mourinho. I escolta, el que pot passar avui, recordem, amb un empat o una victòria el Barça és campió, davant del Madrid, això no ha passat mai. Mira que n'has vistes tu, Canut, de tots els colors, però això que pot passar avui no ha passat mai a la història, que el Barça pugui ser campió jugant contra el Madrid.
Mai havia passat.
De passadissos n'has vist, però això no.
Sí, d'això no hem vist cap de nosaltres. T'he de dir una cosa, que això és fruit d'aquest canvi que ha fet la Lliga a l'hora de fer els calendaris, que de tant en tant reserva l'opció de col·locar certs partits en la data que més li convé perquè tingui la màxima promoció. I aquest és el cas dels clàssics. Els clàssics en el calendari no es posen a l'atzar perquè surtin en el sorteig, sinó que es programen ja que tinguin, puguin tenir una certa transcendència en el desenllaç de la competició. I aquest any hauria sortit ni que pintat a Tebas i companyia, perquè doncs, a falta de tres jornades pel final, doncs el Barça, doncs, i el Real Madrid es disputa el títol de Lliga en el Camp Nou. M'imagino que ells haguessin volgut un altre desenllaç invers, però de moment, doncs, sí que pel que fa a la possibilitat de que la Lliga es decideixi en aquest duel, en aquest enfrontament, han clavat, doncs, la data del calendari de la competició.
S'han jugat clàssics en últimes jornades de Lliga, per exemple, i ara parlo de memòria, però diria que...
Bueno, el del passadís del Madrid, el Bernabéu.
El Bernabéu, temporada 90-91, la Lliga de l'aquest any sí, el Barça és campió de Lliga, i a l'última jornada del Bernabéu, i el Madrid li fa... És l'única vegada que això ha passat. Li fa el passadís al Barça, aquell Barça de Cruyff que tot just començava a caminar, aquell Dream Team que s'estava creant, que l'any següent seria campió d'Europa. Molt bé, Canut, escolta, doncs a disfrutar-ho avui, que es mantingui aquesta tradició amb el teu cunyat i que, per tant, avui la cosa vagi bé. Mira, et volia demanar abans d'acomiadar-te, si creus que avui el Barça farà sang o sense Lamine Yamal... amb un empat ja estarem contents o amb una victòria justeta ja estaries content?
Bueno, jo crec que tot el que sigui programar-nos campió ja ho donarem per bo, no?
No demanes un 5-0 avui, eh?
No, perquè si entres amb aquesta mentalitat se't pot girar la truita i aleshores tenir algun disgust. I per tant, doncs, s'ha de ser humil en la victòria, de la mateixa manera que s'ha de saber encaixar les derrotes, s'ha de saber ser humil en la victòria i no recrear-se en la ferida del rival.
Bé, doncs, perquè prudents.
A la vida, cada cop que escups cap amunt, t'acaba caient a sobre, no? I això ho he après del pas dels anys i m'ho aplico al 100%.
Molt bé, doncs, Canut, a disfrutar del partit d'aquest superclàssic i setmana que ve en tornem a parlar, amb calma.
I una abraçada. I Mbappé, que s'ha quedat a Madrid, no?
Sí, per tant, Mbappé, avui el clàssic el mirarà des de casa.
Molt bé, doncs vés a saber si el mirarà el clàssic des de casa, eh? O s'anirà a passejar amb la seva nòvia.
Això mateix. Canut, gràcies, una abraçada.
Vinga, que vagi molt bé, fins la pròxima.
No, i adéu, no
adéu, Paco.
Apa, ja, adéu, Canut.
De la teva part, vinga, que vagi molt bé.
Barça!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Dos minuts, un minut per ser exactes, i dos quarts de sis, i arribem al descans de Can Dragó i Pau Masmartí. Quin golaç que acaba de fer l'Europa!
Quin golaç, mare de Déu! Gol olímpic increïble d'Escaruela a les acaballes de la primera part. L'àrbitre que n'havia afegit 6 i el 5, Roger Escaruela, lateral esquerra de l'Europa, ha picat un córner des de la dreta que s'ha anat tancant i tancant més fins a acabar colant-se pel segon pal. Ha hagut de revisar l'àrbitre una possible falta sobre el porter del Villarreal. bé. Finalment, no hi ha hagut falta. El gol és vàlid. Arribem ara, com deies, a la meitat del partit, a la mitja part. Per tant, l'Europa camí cap a la remuntada. Europa 1, Villarreal B2.
No la toca ningú, eh? És a dir, és sí, gol sí. Olímpic d'Escoruela per posar-hi un punt d'esperança. La segona part encara per davant. Europa 1, Villarreal B2. I el Nàstic també ha arribat al descans sí. ara mateix, equip d'en descens.
El Nàstic no se'n surt, eh? Mitja part a Tarassona, Tarassona 1, Nàstic 0. Va el gol de Cubillas a l'inici del partit gairebé. El Nàstic és equip de segona federació.
Ja en marxa, per cert, la segona part a Sant Mamés, encara tocada l'afició de l'Atlètic Club per la lesió de Nico Williams.
No, muscular que el deixa fora probablement aquest tram de temporada. El 10 de la segona part no es mou el marcador. Atlètic Club 0, València 0.
De fet, a Girona estan pendents del que està passant a Sant Mamés, perquè ja ho sabeu, el València és un rival directe i el Girona demà a Vallecas se la juga. La Lliga es pot decidir avui amb el seu campió, però el descens pinta que es resoldrà a l'última jornada. Rayo Girona demà a les 9 de la nit en transmissió del Tot Gira des d'un quart d'hora abans. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona és ara mateix a només un punt del descens. Un punt. És el primer equip en zona de salvació. A un punt de l'Alavés, primer equip en descens, i a dos del penúltim, el Llevant. Això sí, l'Alavés i el Llevant ja han jugat els seus partits en aquesta jornada. És a dir, guanyar demà, Solà, a Vallecas és vital, perquè el Girona obriria un forat de 4 punts respecte del descens i en quedarien 9 en joc. Com estan els ànims a Girona?
Doncs mira, jo et diré que ja ho he dit al migdia, que no he vist un Mitchell especialment nerviós a la roda de premsa prèvia de cara al partit de demà al camp del Rayo Vallecano, fins i tot fent broma quan ha acabat la roda de premsa, explicant algunes coses, i un Mitchell que diu que està relativament tranquil per la situació de l'equip, però això sí, ara el sentirem convençuts que, tot i que patiran fins al final, estan preparats per afrontar aquestes quatre últimes jornades de Lliga pel Girona.
Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats. És el més important, perquè el jugador sap que podien començar la jornada en descens i l'equip està preparat. I tothom sap que necessiten fer un partidàs per guanyar demà.
El Girona tenia risc d'entrar, de començar el partit de demà en zona de descens. Això hagués passat, per exemple, si hagués guanyat l'Alavés ahir dissabte. Però diu Mitchell que ja n'ha parlat d'això amb la plantilla, que com acabem de sentir estan preparats. Però si a cas, en el millor dels casos, el Girona podria acabar, com deies, clubers, amb més 4 sobre la zona de descens, i en el pitjor dels casos, amb més 1. Mitchell diu que va estar relativament pendent de la resta de resultats dels rivals directes, perquè diu que el més important és pensar en els seus propis resultats.
Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes. I no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts que ens fan molta falta. Són capaços de 4 partits que queden, són capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra.
Susi Sala, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
El Girona no baixarà, oi?
Espero que no.
Ai, carai, espero que pensava que em faries una resposta contundent.
És que les sensacions que a mi em va deixar el darrer partit contra el Mallorca, la veritat és que com a mínim són inquietants, perquè sento parlar molt Mitchell dels altres equips i poc de fer una miqueta més d'autocrítica, perquè al final el Girona depèn d'ell mateix i per tant, escolta, només val sumar i el que és veritat és que està costant i molt.
Fixa't, està empatant el València a partir de la segona part, a Sant Mamés 0-0, ara mateix el València seria el primer dels equips que lluiten per aconseguir la permanència, 40 punts, és 12è ara mateix, del 12è al 19è, el Llevant, el penúltim, hi ha 8 equips separats per només 4 punts. Tu recordes un final de Lliga com aquest?
No, sincerament no. I penso que pel bé de la competició està molt bé, però pels equips implicats, entre ells el Girona, és un patiment que si m'ho dieu fa 3 partits, no m'hagués imaginat que arribaríem el partit de demà amb el Rayo amb aquesta urgència d'haver de sumar punts. Jo no sé si es tornarà a donar, també, perquè normalment sempre hi ha un equip molt despenjat. Avui potser l'Oviedo ja pot certificar la seva el seu descens a segona, però la resta jo no recordo tants equips, perquè fixa't que si el Girona guanyés demà, que et posa amb 41 punts, fas un salt a la classificació que és que després en tens dos més que estan a 42 i que els veus allà mateix i estan desens a la classificació. Vull dir, és
i ara en parlàvem, perdona, Susira, ara en parlàvem abans amb en Xevi Soler, que el tinc per aquí a Girona, que ara se'n va al partit de l'Uni, i dèiem això, que si el Girona guanya demà es posa amb 41 i dijous rep la Real Societat, amb la possibilitat d'empatar-lo, eh?
Sí. Per això és que és bestial.
No, és molt bèstia. Jo no recordo un final de Lliga com aquest. Recordem el calendari del Girona. Demà, al camp del Rayo, que veurem si estan de ressaca o no, s'han classificat per la final de la Conference. Tenen 42 punts i a priori estan salvats, tot i que ja veurem si en 42 n'hi ha prou. Després, la Real Societat, l'Atlètic de Madrid i l'Elx. Per tu és un calendari favorable pel Girona, Susi?
No, però és que encara que tinguessis el Levante i l'Oviedo, tampoc seria favorable, perquè és el que us deia, per mi el gran enemic del Girona ara mateix és el mateix Girona, no pas el rival que té davant. Tots els equips tenen urgències, però el Girona s'ha mostrat altra vegada una mica irregular o inoperant a vegades en atac, potser no direm una falta d'actitud, però potser a vegades m'ha donat la sensació de que no era ben conscient de tot el que ens estàvem jugant, si més no en el darrer partit, i clar, és igual amb qui juguis, és a dir, potser l'Atlètic Club, que és el que a priori no s'hi juga gaire res, o sí, perquè ja no ho sé, si a la setena plaça sí que dona lloc, no?, a Europa.
No, però l'Atlètic juga amb l'Espanyol, eh? No,
sí, dimecres.
No, no, però... Ai, perdoneu, és amb la Real Societat, el que tenim nosaltres.
Sí.
Amb la Real Societat, que no s'hi jugarà res, potser és el més assequible, que no fàcil, el més assequible, però jo penso que Rayo i l'Elx, per descomptat, els veig molt, molt difícils. Són partits molt complicats.
Es pot produir una cosa, també, que és que l'última jornada, Elx i Girona, per exemple, necessitin un punt cada un per salvar-se.
Sí, sí, està clar. I de fet, ens ha dit també l'Oriol que si demà empatés el Girona...
Sempre quan el València acabi perdent, hi hauria empat a...
5 equips.
5 equips amb 39 punts, i en aquesta lligueta de 5 equips, qui acabaria malament seria l'Espanyol, perquè seria cinquè, però el Girona seria quart d'aquesta lliga.
Sí, sí, clar, aquí s'han de mirar també...
Amb
tants equips, amb pocs punts de diferència, s'han de mirar també triples empats, quàdruples empats. Vaja, que tindrem unes últimes jornades de tensió màxima. Una última pregunta, Susi. Torna Abel Ruiz, ens deia l'Eduard Solà. És el nou que cal? És el nou que ha de ser titular?
És el nou que tenim.
No. Serà titular demà, Abel Ruiz?
Segurament no. Que sí.
El Solà diu que no.
No?
Jo diria que encara no.
Amb Echeverri encara?
No. Sí, clar, perquè Abel ha estat un mes de baixa
sí,
i
però
a Echeverri costa
final...
posar aquests jugadors. Segurament jugarà la segona meitat.
D'acord.
No sé, eh? No en tinc idea.
No ho sé, Eduard, però això ho hem parlat també moltes vegades i és sense ser un nou... Tampoc Abel Ruiz tant li fa, per dir-ho així, que juguis amb Echeverri o amb Abel, perquè les característiques sí. que busca Mitchell no les tenen cap dels dos, per tant, hauràs de jugar diferent i sí. Això et condicionarà sí o sí.
Demà ho explicarem en directe. Ens hi posarem a 9:15 i a les 9 aquest partit vital pel Girona. Rayo, Girona. Tant de bo el Girona guanyi i ja no haguem d'estar tan pendents de la calculadora. Gràcies, Susi, gràcies, Eduard. Que vagi
fins
bé.
Demà.
Fins demà, adéu.
Viu la prèvia del Barça-Madrid al Tot Gira.
I'm only focused on this game and as not a normal game. I know that for everyone is a special game, also for me.
El partit definitiu de la Lliga.
Hansi Flick té la seva segona lliga a tocar avui mateix. Després de guanyar-la la temporada passada al camp de l'Espanyol, el tècnic alemany pot aconseguir el seu segon campionat consecutiu. Dos anys amb xifres excel·lents, Francesc Ripoll, i on encara es poden batre alguns rècords.
Sí, mira, la temporada passada, la primera de Flick al capdavant de la banqueta blaugrana, el Barça va guanyar la lliga a la jornada 36. En aquell cas va ser el camp de l'Espanyol amb victòria per 0-2. El Barça de Flick va acabar aquella lliga amb 88 punts, els mateixos que té ara, 28 victòries, 4 empats, 6 derrotes i 102 gols a favor, 39 en contra, això deia Flick.
For me the most important thing it's do you feel like really a family?
Per mi el més important és que sents realment que és una família. És fantàstic. Tothom al club té la seva feina i ho està fent molt bé, amb molta passió, amb una actitud molt bona i amb mentalitat. Tothom sap com és d'important també per aquest club i per aquest equip.
For this club, for this team.
Això deia Flick després de guanyar la primera Lliga. I si en aquella Lliga els números eren bons, en aquesta encara són o poden ser millors. Porta ja 29 victòries, 89 gols a favor i només 31 en contra. Són xifres que el Barça, que fan pensar que el Barça pot igualar i fins i tot superar números de la Lliga. D'entrada, els famosos 100 punts. Si el Barça fa ple de victòries 4 de 4 en els partits que queden, arribarà aquesta xifra, en tindrà 100, una xifra que a la Lliga només han aconseguit dos equips, el mateix Barça, la 12-13, amb Tito Vilanova, i el Madrid de Mourinho, la 2011-2012. A Europa ho ha aconseguit el City de Guardiola, la 17-18, i la Juve d'Antonio Conte, la 13-14. Els italians van fer 102 punts. Això sí, el Barça seria el primer equip en tota la història de les grans lligues en aconseguir-ne dues amb 100 punts.
Quins altres rècords es podrien batre?
Mira, pot ser l'equip que més victòries aconsegueix en un campionat de Lliga. Ara en té 29, i si guanya, evidentment avui, i tot el que queda, n'aconseguirà 33 i podrà superar les 32 que van fer el Barça i el Madrid dels 100 punts. I també pot aconseguir ple de victòries a casa. Fins ara 17 victòries en 17 partits, ni un empat ni una derrota.
A més, Flick pot entrar a la llista d'entrenadors que han guanyat dues lligues seguides.
Sí, seria el desè entrenador blaugrana que aconsegueix aquesta fita. Els més recents, per exemple, Johan Cruyff amb 4, Luis Van Gaal va fer 2, Rijkaard 2, Guardiola 3, Luis Enrique 2. L'últim va ser Ernesto Valverde, 17-18, 18-19, i ara Flick pot arribar a ser el desentrenador amb guanyar dues lligues seguides.
Gràcies, Ripó. El Ripó ara ja se'n va cap al Camp Nou. Sí. Te'n vas a l'entorn del Camp Nou, a copsar el xup-xup, arribades d'equips, de Madrid, de Barça, i tot el que es pugui moure. Ara mateix ja 3 hores i una mica més, 3 hores i 20 minuts perquè comenci el Clàssic. Fins ara, Ripó.
Adeu.
Recordeu aquesta enquesta que tenim oberta a x.com/totgira.
Amb què et conformes avui en clau Barça? Guanyar la Lliga, Lliga més golejada, que hi hagi una baralla entre jugadors del Madrid, o no les tinc totes? Pregunta oberta al nostre perfil de X, @totgira. Guanya'm el 58% l'opció guanyar la Lliga, Lliga més golejada 25%, i les altres dues tenen el 8,3 restant.
I Sergi, veig que justament ara comença la segona part del partit, Primera Federació del Nàstic, al camp del Tarassona, toca remuntada.
Sense canvis a cap dels dos equips, el Nàstic ha arribat al descans perdent per 1-0 amb un gol de Cuillas. En aquest cas, el Nàstic ha de remuntar, no ho ha fet massa bé la primera meitat, no ha generat massa ocasions, potser una rematada tímida de Pau Martínez com a ocasió més clara, li tocarà remar a l'equip de Pablo Alfaro.
Veig que surten protagonistes a Can Dragó, Pau Masmartí, a punt de començar la segona part d'aquest partit que l'Europa perd 1-2 davant del Villarreal B.
Sí, comencen a sortir els protagonistes, ara veig que entren els jugadors del Villarreal, han sortit abans els de l'Europa. Gol important el de l'Europa a les acaballes de la primera part, un gol psicològic que diuen, per tant, veiem si es consuma la remuntada.
És que l'empat, fins i tot, ara mateix, tal com estan les coses, ja seria positiu, perquè l'Europa, recordem-ho, té els mateixos punts que el primer equip fora del play-off. L'Europa té l'última plaça de play-off, queden dues jornades, setmana que ve, Nàstic Europa, Nàstic Europa, déu-n'hi-do, la jornada unificada que tindrem, 7 de la tarda, dissabte, perdó, 9 de la nit, dissabte, i amb el Sabadell jugant-se també l'ascens. Avui l'Aldenc ha empatat a 2 al camp del Sevilla Atlètic i ara el Sabadell és a un punt del líder, l'Aldenc, plaça, ja ho sabeu, la primera que dona accés directe, ascens directe a la segona divisió del futbol professional. A Sant Mamés, tot igual, Oriol?
El 22 de la segona part continua l'empat a 0 entre l'Atlètic i el València. També la segona divisió continua guanyant el Racing de Santander al camp del Leganés, 0-1-23 de la segona part. Si acaba guanyant el Racing Club de Santander, la setmana que ve podria ser equip ja de primera divisió 14 temporades després. I també la Premier comença partit entre West Ham i l'Arsenal. De Raúl se'l mira al City, 12 a la primera, West Ham 0, Arsenal 0.
Molt bé, 2 minuts i seran 3:45. Feu un parèntesi en tota la informació del Clàssic. Ja sabeu que avui també estarem molt pendents de l'hoquei patins. A les 7, des de Coïmbra, des del pavelló Mario Meixa de Coïmbra, podrem viure en directe la final de la Champions d'hoquei patins entre el Barça i el Porto, un dels clàssics de l'hoquei. El Barça torna a una final 8 anys després, i justament va ser contra el Porto al Dragao Caixa, en aquest cas a Porto. Aquell dia el Barça va aixecar la seva 22a Copa d'Europa. Avui, 8 anys després, tornarà a una final i serà contra el Porto. Ho explicarem en directe amb l'Ernest Macià, que ja està arribant, a punt d'arribar a Coïmbra, a l'escenari del partit d'aquesta final, i també amb el Guillem Soler, el nostre analista d'hoquei patins. Però deixeu-me que encara segueixi parlant d'hoquei patins, perquè aquesta setmana vam rebre un vídeo a la redacció, un vídeo emotiu de 3 minuts i mig que comença d'aquesta manera.
Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses.
Tenim hola, Berta, què tal, com estàs?
Hola, hola, què tal?
Com està la capitana?
Bé, bé.
Dimecres la Berta Busquets, la capitana del Palau i una de les millors jugadores d'hoquei que hem tingut, una de les millors del món, va anunciar amb aquest vídeo que ara escoltàveu que quan acabi la temporada penja l'estic. Han passat pocs dies. Com van les emocions ara mateix, Berta?
Doncs bé, bé. Et diré que molt millor que abans de fer-ho públic, eh? O sigui, ara que s'ha fet públic, ostres, estic com... no sé, com contenta. O sigui, em sento tranquil·la.
T'has tret un pes de sobre?
No sé si un pes de sobre, però sí que és veritat que com que ja et portava com 2 o 3 setmanes que sabia com que era oficial, no? O sigui, que jo ja ho havia dit a 3 o 4 persones, al club, a l'estaf, però com que no era públic, saps? Tens allò de dir, bueno, encara em puc tirar enrere, no? I ara que s'ha fet públic ja, sí, estic com... amb calma, amb pau, sí, sí.
Tens, Berta, 30 anys i has dit fins aquí. Per què?
La veritat és que és perquè em sento cansada. Porto molts anys... Sí que potser podria tirar encara alguns anys més, no? Bueno, segur, però sí que tinc 30 anys i sento que només he treballat i jugat a hoquei i jo si jugo a hoquei vull estar al màxim nivell, vull intentar donar la meva millor versió o a prop de la meva millor versió i sí que sento doncs, que cada cop és més difícil, no? I compaginar-ho tot pensant un any més, compaginant-ho tot al nivell que jo vull estar, se'm feia una mica de bola. Llavors, bueno, aquest jo crec que és bàsicament el motiu de dir o tot o res, no? I bueno.
En aquest vídeo, que són uns 3 minuts i mig, expliques moltes coses. Sí. Una de les que dius és que vols fer més coses a la vida, que això segurament t'ho impedia l'hoquei, i que ara sí podràs fer. En què penses, exactament?
La veritat és que no tinc res en ment, eh? O sigui... Si soc honesta, no és que tingui ara aquí un projecte que digui, uah, és que ara em dedicaré a això. No ho tinc clar, però sí que... sento que, bueno, el que et deia abans, tinc 30 anys, m'he dedicat 100% al hoquei i si només jugués a hoquei doncs, també tindria temps, no, de fer més coses o pensar en altres coses, però al final jo, el meu dia a dia entre setmana és treballar, plegar de treballar a les 5:30, 6 i a les 7 estic al pavelló. I cada setmana és així, i si tinc una setmana que tinc un viatge o que tinc 2 partits, doncs és aquest ritme frenètic que dic, ostres, para't un moment, estic en un moment que dic, bueno, vull parar un moment i dir, bueno, què més vols fer, no? Què més vols viure? I sí que és veritat que tinc 30 anys, però és que jo jugo a l'hoquei lliga des dels 16, llavors... crec que he tingut una experiència plena amb el hoquei. He viscut moltes coses, no? No sento que estigui plegant abans. Potser podria plegar d'aquí 2 anys, sí, però no sento que m'estigui... Bueno, no sé. Penso que ara tinc un moment que dic, mira, potser és bon moment per plegar.
Dius que des dels 16 jugues a l'hoquei lliga, però des de quan jugues a hoquei? Des de quan entres en una pista i agafes un estic i et poses uns patins?
Clar, jo vaig començar amb 3 anys.
3 anys, però compte, 27 sí. anys al Palau. És a dir, a la teva vida només hi ha 3 anys, els 3 primers de la teva vida, que sí. no estan vinculats al Palau, a aquest club. Tota la vida, 27 anys a un club. És molt bèstia.
Sí, sí, a veure, realment, jo vaig començar amb 3 anys perquè és a l'edat que comences, però el meu pare ja era entrenador, el meu germà ja jugava, llavors, sí, o sigui, jo penso ara en la vida que em ve i dic que és que jo he d'aprendre a viure sense el hoquei, perquè no ho he fet mai.
I quin és el teu primer record, Berta, amb un estic o uns patins?
Ostres, jo crec que el meu primer record és jugant amb nens, perquè al final jo vaig... Bueno, quan jo era petita, doncs no hi havia equips encara femenins, no? I jo vaig començar a jugar amb els meus amics de... que es van apuntar a hoquei, que tenien la meva edat, i recordo això, jugar amb nens, en un equip que a més no tenien porter, que cada cap de setmana s'havia de posar alguna cosa diferent, i sempre algú que pujava de baix i nosaltres que pujàvem a dalt.
Ets nascuda a Palau, has jugat sempre al Palau, com ara explicàvem, aquí ho has guanyat tot, tens les 3 Copes d'Europa que ha guanyat aquest club, l'última l'any passat, i tu dius en aquest vídeo sí. que Palau i hoquei són conceptes que van agafats de la mà. T'has plantejat alguna vegada marxar d'aquí? i jugar a una altra banda?
Sí que m'ho he plantejat algun cop, eh? I és una experiència pues, que sé que no he tingut i que sé que no he viscut, però bueno, segur que m'hagués portat coses molt bones, diferents a les que he tingut aquí, però és que sempre que he pogut marxar, quan he mirat el que tenia, m'ha passat més que no pas el que podia aconseguir fora, no? I al final crec que... crec que m'ha anat bé. Sí que és una experiència que sé que no he viscut i que potser m'hagués agradat viure, sí, però el que he viscut aquí també m'ha agradat molt. I bueno, pensant inclús ara amb el comiat, dic, ostres, que maco, no?, poder-se despedir aquí amb tothom qui t'ha acompanyat tant de temps.
Home, sent una de les millors del món, segur que més d'una vegada han trucat a la teva porta.
Sí, he tingut aquesta sort i la veritat que quan et truquen i s'interessen per tu et sents afalagada i et sents agraïda i espero sempre haver contestat amb aquest sentiment, no?, de moltes gràcies i algun cop m'ho he plantejat, evidentment, però bueno, sí, sempre quan he mirat què tenia a casa dic, ostres, és que el projecte que hi ha aquí també m'agrada molt, amb la gent que estic aquí també m'agrada molt, crec que podem fer coses molt maques i al final m'ha sortit bé perquè les hem fet i ho he gaudit. Llavors, bueno, sí, al final són decisions.
Jugadora d'un sol club i sent de les millors en aquest esport, home, això té molt mèrit. No sé si t'has fixat mai o has tingut tendència a fixar-te no només en l'hoquei, sinó en d'altres esports, aquells esportistes que dediquen tota la seva vida a un únic club. No sé, per exemple, Carles Puyol, al Barça de futbol. T'hi has anat fixant en aquests casos, tu també?
A veure, sí. O sigui, ho trobo maco, no? I també ho trobo com un... com pensar una mica més enllà de tu, no? Perquè quan apostes per dir, no, és que vull fer gran el que hi ha aquí, també és com que penses més enllà del teu propi èxit. A mi el Carles Puyol, per exemple, li tinc molta admiració, a l'Alexia Putellas li tinc molta admiració, tota aquesta gent que sempre ha estat en un club li tinc molta admiració, però també penso que si jo no hagués estat bé a Palau, si el que se m'hagués proposat a una altra banda m'hagués tirat més, també crec que és lícit marxar. No crec que... crec que és molt maco i crec que he tingut molta sort, però també crec que si no se m'hagués donat, doncs hagués hagut de marxar. I tampoc crec que sigui jutjable, no? Crec que també, al final... a vegades el que tens, el que voldries no és i ho has d'anar a buscar fora, i també ho entenc.
L'estiu passat saps que va ser dur pel Palau, sí, perquè acabàveu de ser campiones d'Europa i us desmantellen l'equip. Marxa l'Aina Florença, una de les millors del món, l'Elsa Salvanyà, també la Carla Font de Glòria, la Maria Colomer... No sé si en aquell moment penses s'acosta al meu final. Com passa això?
A veure, l'any passat va ser un moment dur, aquest, perquè, i ara ja pensant una mica en perspectiva, ostres, al final va quedar, precisament van marxar, no?, les que venien com... les que m'havien de deixar retirar-me a mi tranquil·la, no?, com aquell qui diu, però sí que va ser una mica... va ser dur perquè, clar, de 8 jugadores van marxar 4, i a més 4 canyons. Però, bueno, és el que et deia abans, jo també ho entenc, no? No tothom pot prendre les mateixes decisions que tu, no tothom viu la mateixa realitat que tu. Llavors, en un primer moment, doncs, va ser dur, perquè també tu penses, hòstia, jo amb qui jugaré, no?, l'any que ve? Quin equip quedarà? I aquest punt d'incertesa, no?, també teu, ja no de dir... primer que et sap molt greu que marxin, perquè a més són molt amigues meves, però després sí que hi ha aquest punt d'incertesa de dir, bueno, jo amb qui jugo, saps? Però bueno, al final també són coses que passen, l'esport és així, són clubs, doncs, que apreten amb temes que, doncs, el Palau no ha pogut competir i bueno... al final són decisions i prioritats que té la gent i que jo entenc. Sí que l'any passat va ser un moment dur, però també crec que un cop... això va ser gener, febrer, potser març, un cop ja vam saber que doncs, tindríem equip, teníem entrenador i tal, crec que també ens va donar un punt de tranquil·litat i des d'allà Jo he estat molt tranquil·la amb aquest tema i aquest any la veritat és que l'he gaudit molt amb l'equip que hem tingut. Ha sigut un any a nivell de grup i d'estaf, ha sigut un bon any, la veritat.
I us queda la Lliga, eh? Compte que a la Berta Busquets encara la veurem jugar al play-off, eh? Per tant, doncs encara queden partits per veure a la capitana del Palau.
Sí,
home, sí. Escolta'm una cosa, ha sigut dur veure la Champions aquest cap de setmana des de casa?
No l'estic mirant gaire. L'estic seguint en plan què han fet, resultats i tal. Crec que va ser més dur quan vam anar perdent les oportunitats de passar, perquè també hem tingut un grup que, jo sempre ho dic, ho deia ara, no? Dic, crec que el hockey mai m'havia donat tantes oportunitats de guanyar un partit, classificar-me i no aprofitar-la. No? Crec que la Champions aquest any és potser l'assignatura més pendent que ens ha quedat, però bueno, així també és l'esport. Hi ha altres vegades que ens ha sortit bé i ja està. No serà una taca.
Vull fer un joc amb tu, perquè, clar, des dels 16 anys a l'elit de l'hoquei patins, sempre al Palau. A veure si te'n recordes dels títols que has guanyat. Quantes Champions tens?
3.
Fàcil, molt bé, correcte. Lligues?
5.
Molt bé. Copa?
Una.
Supercopa?
Una altra.
Lligues catalanes?
Crec que 3.
Molt bé, 3. I compte, perquè tu també has estat internacional a Espanya i jugadora important. Mundials?
3.
3, molt bé. I europeus?
3, també.
Veig que ho tens claríssim, eh? El teu palmarès, que no és fàcil de recordar. I t'he de dir una cosa, a vegades he fet aquesta prova amb d'altres esportistes que es retiren i fallen,
no,
eh? I a vegades fallen. així que em sembla que amb l'Aitor Egurrola crec que em va passar, quan es va retirar.
Bueno, però és que l'Aitor Egurrola té molts títols.
Bueno, clar, això és el que passa, no? Quan guanyes tants, a vegades perds una mica el compte. Escolta'm, tu sempre has destacat per ser una jugadora d'empenta i de molt caràcter. I tant és així que deixes una empremta molt i molt gran al teu club de tota la vida, al Palau. Mira, m'han deixat un missatge per tu. A veure si reconeixes qui és.
Ostres. Ai.
Hola, Berta. T'envio aquest missatge per dir-te que per mi ha estat tot un honor poder fer camí juntes des de petites. Qui els diria a aquelles nenes de 12 anys que aconseguiríem tot el que hem aconseguit i que lluitaríem juntes contra tot el que hem lluitat? Si pogués tornar enrere, tindria clar que tornaria a triar com a capitana per fer créixer i posar el Hockey Club Palau allà on es mereix. Ara ja no serem companyes d'equip, però l'hoquei ens han regalat una cosa més important, una amistat per tota la vida. I això n'estic segura que no ho perdrem mai. T'estimo molt.
Qui és, Berta?
Home, la Laura, la Puigdu.
La Laura Puigdueta. Perquè sí, saps què passa? Que vaig veure que en el vídeo deies les dues Laures, deies les dues Laures. Te'n recordes de les dues Laures? La Laura Puigdueta i la Laura Vicente. Per què te'n recordes d'elles?
Sí. Bueno, perquè són dues persones amb qui he fet tot aquest camí, no? Ja ha sigut molt de la mà, tot. Tots aquests títols que jo t'he dit, elles també els han guanyat, i els que no has dit que hem perdut, també els hem perdut. I, no sé, la veritat que també, tu que deies de quedar-me a Palau i tal, bueno, doncs han sigut també motiu, elles dues, no?, de quedar-nos i apostar per això. I crec que hem fet molt bon equip amb moltes facetes, ja no només dins de la pista, sinó a nivell de vestuari, a nivell d'objectius, de projecte, de com vivim l'esport, no? De com, no sé, crec que sí, han sigut les millors companyes de viatge i estic segura que sense elles tot el que hem fet no ho haguéssim fet. I No, són dues persones molt importants.
La Vicente no queda enrere, eh? També deixa un missatge la Laura Vicente. Mira, escolta.
Hola, Berta. Saps que per mi no només ets una companya d'equip, sinó que també et puc considerar amiga. I fins i tot alguna vegada us ho he dit, però tant tu com la Puigdu he pogut ser com les meves germanes grans, que m'heu pogut guiar i ajudar des del primer moment. I si t'hagués de definir amb algunes paraules, crec que serien que ets una persona molt valenta, i amb caràcter, però amb un caràcter increïble, d'aquells que tot equip ho necessita per poder competir al màxim, ja que fas millor les teves companyes i fas que ningú pugui afluixar. Ja t'ho he dit, però l'any que ve a mi personalment se'm farà duríssim que no puguis ser a l'equip, però d'alguna manera sí que et fa il·lusió que el Palau continuï a dalt, que no s'aturi, i nosaltres intentarem mantenir aquesta essència que tant representa el Palau, però que tant has pogut construir tu des d'un primer moment. I per últim, i ja acabo, saps que per mi ets una referent dins la pista, però bueno, és una paraula que ha sonat molt els últims dies, però també ho ets fora la pista i tinc la sort de poder dir que compartirem mil i una aventures més aquí fora i que seguirem complint somnis juntes, com et vaig posar a la publicació de l'Instagram. T'estimo.
Totes dues t'estimen, eh?
Jo les estimo elles. Ai, que guai.
Molt bé, doncs, bé, al final són les Laures
això,
que...
Això no m'ho esperava.
Home, clar, aquí es tracta de sorprendre't. Que ho tens tot molt controlat, ho tenies tot molt controlat.